Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les restriccions actuals es mantindran pràcticament intactes una setmana més. L'únic canvi el trobem en les extraescolars i de lleure, que es reactivaran per als alumnes d'infantil i primària. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El Procicat ha pres aquesta decisió com a mesura preventiva davant del fet que les xifres epidemiològiques han deixat de millorar en els últims dies. De fet, al Taulí han viscut en les últimes hores un nou repunt d'ingressats per coronavirus, fins als 124, 37 dels quals es troben a l'UCI. Tot plegat el mateix dia que han començat a Sabadell les vacunacions entre els majors de 80 anys que viuen a casa.
El Pla de Mobilitat del Vallès ja té el vistiplau de la Generalitat.
El document inclou una setantena d'accions per reduir les emissions a la comarca i facilitar els trasllats amb transport públic. Entre els projectes que contempla hi ha la unió de la xarxa ferroviària de Sabadell i la de Granollers amb un nou tram o el desdoblament de la carretera de Castellà. Per contra, el pla descarta la construcció del quart cinturó.
En esports, el Sabadell posarà demà en joc la ratxa de 9 jornades seguides sense perdre.
Ho farà contra l'Espanyol a l'RCD Stadium en un moment en què els d'Antonio Hidalgo els separa només un punt del 19è classificat. L'enfrontament serà a les 4 de la tarda des de mitja hora abans al Sabadell en joc d'aquesta emissora.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen exactament iguals que tota la setmana. Hem d'esperar algun tipus de canvi de cara a les pròximes hores o al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De nou, avui, a causa de l'estabilitat meteorològica, hi haurà estrats baixos persistents al litoral i al prelitoral que fins i tot deixaran la visibilitat localment regular o dolenta. A la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. La temperatura serà més baixa al litoral, al prelitoral i a la vall de l'Ebre a causa dels núvols i serà similar al Pirineu, amb valors que voltaran entre 13 i 18 graus. A la resta, en canvi, voltarà entre 15 i 20 graus. El vent bufarà de component sud fluix amb cots moderats i a la costa predominarà el marejol. Demà la jornada serà força semblant avui, sense canvis importants, mentre que diumenge es reforçarà el component est que farà augmentar la probabilitat de precipitació al quadrant nord-est i al terç sud, sobretot a la tarda. Aquest canvi en la direcció del vent i la pertorbació que arribarà dilluns vinent ens portarà un canvi de temps que podrà ser important. Malgrat tot, els models encara no es posen d'acord i caldrà anar seguint les properes actualitzacions. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, és a Barberà, a la B30, on trobem un quilòmetre i mig de retencions en sentit sud. El confinament comarcal, els horaris de l'hostaleria i el tancament del comerç no essencial als caps de setmana es mantindran 7 dies més. És la decisió que avui ha comunicat el Procicat després de valorar la situació epidemiològica dels últims dies, on s'ha notat un estancament en la baixada dels contagis. Amb tot, hi ha alguns sectors on es relaxaran les restriccions a partir de dilluns. És el cas de les activitats extraescolars o de lleure per a nens d'infantil i primària, així com l'esport escolar.
Aquests petits canvis s'aplicaran fins diumenge 28 de febrer, quan es tornaran a revisar per decidir si es relaxen de nou les mesures si l'evolució de la pandèmia és bona. Una decisió que ha hagut d'esperar perquè la velocitat de transmissió ha tornat a repuntar, també a Sabadell, on aquest divendres se situa al 0,85. En canvi, segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot baixa a la ciutat fins als 219 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies també cau, als 260 casos per cada 100.000 habitants. La pressió assistencial al Taulí, però, es manté amb una nova pujada del nombre de pacients ingressats per coronavirus, que s'enfila fins als 124, 37 dels quals es troben a l'UCI o a semicrítics. Tot i això, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, afirma que la situació és estable i tenen prou llits per arribar a tothom. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Estem molt millor. O sigui, la realitat és que tenim llits disponibles, hem pogut tancar alguna planta de la que teníem dedicades al Covid, però és cert que no deixen de venir pacients. Si teníem 15 ingressos al dia, doncs ara estem tenint 7-8 ingressos i algun dia 10. Però això, de moment, ens permet atendre bé els pacients, tenim llits d'UCI disponibles, però no s'acaba, això encara no s'acaba, això és real.
En les últimes 48 hores s'han registrat 16 hospitalitzacions, una defunció i 19 positius més. Tot plegat fa que la xifra global de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia s'elevi als 14.922, mentre que les morts se situen en les 510. Pel que fa a les vacunacions, la xifra escala fins a les 11.725 persones vacunades, de les quals 4.473 ja han rebut la segona dosi.
I just aquesta setmana els centres d'atenció primària han començat a administrar la primera dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech al grup anomenat de grans dependents. Es tracta de persones que per edat o per altres causes tenen una dependència i que viuen en domicilis privats o van a un centre de dia. Entre ahir i avui ja se n'haurien administrat unes 350 dosis, però els professionals esperen que les xifres creixin els pròxims dies.
El centre mèdic treballa amb una cita prèvia als CAP, però si les persones no poden desplaçar-se, són les infermeres les que vacunen a domicili. Cristina Cobo, infermera del Camp Nord i adjunt de direcció, apunta que no estan tenint reaccions adverses al vaccí, que la població accepta vacunar-se.
Pràcticament no estem recollint negatives de vacunació per part dels usuaris. Ho veuen amb molta il·lusió perquè és com si veiessin el final d'aquest any que hem passat, no? Jo crec que actualment, amb tots els que hem contactat, que ara no et puc assegurar el nombre perquè et diria un nombre que no toques, no hi ha hagut cap negativa de vacunació.
Rosa Moreno, de 87 anys, ha estat la primera del dia en rebre una vacuna de la Covid-19. Ella viu a casa seva amb una cuidadora, com també la Sílvia, una persona dependent que ha rebut la vacuna al costat del seu marit.
Yo no, se ve más fresca que una lechuga, no he sentido nada. Yo no, tengo miedo. No tengo miedo en la casa de arriba, me tiene que quitar de medio.
He sentit el pinxazo i ja està. No, estava ansiosa, esperando. Pero bien, pues sí, claro, a ver si esto se arregla de una vez. Y podemos movernos un poquito más.
En una atenció als mitjans, Òscar Hernández, adjunt a la direcció del SAP del Vallès Occidental, ha apuntat que el ritme augmentarà.
Aquesta primera setmana ha estat el tanteig inicial per intentar ara, doncs, amb la logística tan complicada i possiblement a la ciutat de Sabadell es vacunaran més de 350 persones. Però, clar, penseu que és en dos dies. Però això anirà canviant. La propera setmana ja estic parlant que rebem moltes més i així successivament. I no només vacunem a persones grans dependents, estem vacunant a altres professionals essencials.
Tothom qui s'ha vacunat avui ha sortit del CAP sabent que el 12 de març hi haurà de tornar per rebre la segona dosi.
Encara en sanitat, l'Hospital de Sabadell haurà de redissenyar-se i transformar part dels seus serveis un cop disposi del nou edifici de les dues noves plantes d'urgències. Segons la presidenta del Consell de Govern del Taulí, Mariona Creus, l'ampliació de l'espai també haurà d'anar acompanyada d'un nou pla estratègic, ja que el vigent haurà quedat desactualitzat.
Tot i això, Creus defensa que els professionals de l'hospital estan preparats per assumir aquest repte i, de fet, ja han introduït canvis arran de la pandèmia. Són declaracions al cafè.
Ara ja et dic el Toni, això de canviar coses de lloc, estan acostumadíssims. No canvia. I jo ho fan ràpid i bé, ja t'ho asseguro. I és, a més, una mica, quan es diu que el virus ha portat coses positives, en aquest sentit, també, doncs, la gent hi ha posat molt el coll. Els professionals hi han posat molt el coll. I quan dic professionals, en aquest cas, no vull dir només els professionals sanitaris, sinó tots els professionals de totes les categories. I, per exemple, el treball en equip s'ha millorat molt.
Un dels serveis que s'haurà de transformar és el d'urgències, ja que, segons Creus, és la porta d'entrada dels pacients. El servei comptarà amb més metres quadrats després de les obres que contribuiran a millorar la rapidesa de l'atenció. No obstant això, la presidenta del Taulí també considera imprescindible aconseguir que només les persones amb patologia greu facin ús del servei, un fet que es podria donar amb el suport de l'atenció primària.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
La Generalitat aprova definitivament el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que preveu fins una setantena d'actuacions per promoure una mobilitat més sostenible i reduir les emissions contaminants. Entre aquestes, en destaca la voluntat de crear un tram de la línia orbital ferroviària entre Sabadell i Granollers per millorar la connexió en transport públic entre les dues capitals dels vallesos. Isidre Gavín és secretari d'Infraestructures i Mobilitat.
Entre Granollers i Sabadell sí que són ciutats molt potents, relativament properes, de les dues comarques, i per tant, efectivament, es tracta d'unir les dues xarxes ferroviàries, la que passa per Granollers i la que passa per Sabadell, unir-les amb un tram de via nou.
I és que la mobilitat interna és més gran que la del territori en Barcelona, amb 265.000 desplaçaments diaris més.
Per això el pla s'ha dissenyat amb el Vallès com a entitat territorial. En l'apartat de millores ferroviàries també es preveu la construcció de 10 noves estacions, una d'elles la de Can Llong de Sabadell. Alhora s'estudiarà la viabilitat d'una nova parada al Parc Taulí i també a la Rambla Gran Via. També amb l'objectiu de fomentar l'ús del transport públic es crearan corredors amb prioritat per a autobusos, els anomenats BRCAT. En el cas de la nostra ciutat, connectaran Terrassa, Sabadell i Granollers, Sabadell i Castellà i Cerdanyola, Barberà i Sabadell.
Dins d'un casc urbà, el carril bus és típic o tradicional dins d'un casc urbà, nosaltres ho pretenem extendre a aquelles vies de comunicació que, com en aquest cas, uneixen ciutats amb les que hi ha una demanda de transport públic important i un autobús pot generar un rol important. A partir del moment que generem un carril bus dedicat o on l'autobús té prioritat, estem aconseguint un servei molt més eficient, uns temps de trasllat més curts. I això és el que ens ajuda després, diguéssim, a convèncer el ciutadà de que utilitzi aquell servei.
Finalment, el pla de mobilitat descarta totalment el quart cinturó i només contempla connectar l'autopista C58 amb la carretera de Castellà a través d'una ronda nord i no allargar-la fins a Granollers amb una via d'alta capacitat. També defensa el desdoblament de la carretera de Castellà.
Els sindicats Comissions Obreres i CGT asseguren que la plantilla d'ESMATSA no ha rebut pressions per part de cap regidor de l'oposició. Els dos sindicats han emès un comunicat conjunt aquesta tarda en què qualifiquen de lamentable el paper d'UGT i USOC, que dijous van denunciar pressions de l'edil de la Crida, Nani Valero, en un comunicat al qual s'hi va afegir també l'empresa. Asseguren que se n'han assabentat per la premsa i que no saben si s'està fent o no el documental. Fons sindicals asseguren que el diàleg amb les forces polítiques sempre s'ha demanat per part dels representants sindicals i recorden que fa un any era el PSC qui es reunia amb ells. En el comunicat ataquen la postura dels altres dos sindicats i afirmen que van aprovar una pròrroga en el contracte que retalla drets socials i salarials de la plantilla. A més, també recorden que hi ha cert malestar perquè l'empresa no estaria complint amb el conveni col·lectiu. I no deixem de parlar d'ESMATSA perquè Esquerra Republicana continua endavant amb el procediment judicial contra el fraccionament del deute públic d'aquesta empresa.
Esquerra denuncia el decret en què el govern municipal fracciona ESMATSA el pagament del deute de 2,5 milions d'euros l'any 2015 i 2016. El Partit Republicà ratifica el recurs contenciós administratiu que va presentar el juny passat. Asseguren que el pagament es va efectuar, però no així la feina acordada. El fraccionament del deute va ser aprovat pel govern local a finals de maig i sense haver-ne informat a l'oposició, segons el Partit Republicà.
No deixem l'àmbit judicial. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció recorrerà davant del Tribunal Suprem la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre la pena de presó a Paco Fernández, exgerent del Consorci de Residus del Vallès, per la peça 25 bis del cas Mercuri. El cas és que tant el Ministeri Fiscal com l'acusació particular, que defensa els interessos del Consell Comarcal, també es mostren favorables a suspendre l'empresonament. Els arguments són que els delictes són aïllats, que només es van malversar una petita part del pressupost del Consorci, uns 33.000 euros, i que Paco Fernández ha intentat reparar el dany causat. En total, la pena és de 3 anys de presó. L'Ajuntament de Barberà del Vallès preveu actuar sobre el terreny del riu Ripoll, on s'estan produint els abocaments de residus mecànics que l'ADENC ha denunciat administrativament aquesta setmana. En una imatge a les xarxes socials, l'entitat ecologista ha mostrat una muntanya de pneumàtics vells, runa, pots de pintura industrial i para-xocs de cotxe.
Des del consistori barberenc sospiten que aquestes restes provenen d'un mecànic que no treballa de manera regularitzada. Carles Ortiz Huarc, que n'és regidor de Cohesió Territorial i Transició Energètica.
I segons ells, el no tornar a delinquir vol dir no tornar a fer cançons d'aquest tipus, evidentment aquesta condició dubto molt que la pugui complir, perquè és que per mi això no és un delicte i continuaré fent-ho. I, bueno, i el de demanar perdó, evidentment, ja és un altre tema a part, no? Vull dir, no, jo no crec que hagi fet cap dany, de fet, tot el contrari, crec que el que jo he aportat és a que la consciència de la gent s'elevi, no? En comptes d'escoltar música, doncs, masclista o música que t'aliena, al final he intentat posar el meu granet de sorra amb cançons que...
Aquest no era el tall correcte de Carles Ortiz Guarc, que també ha explicat que aquest abocament vandàlic ve afavorit pel fet que el paratge queda ocult pel pont de la carretera B-140. Per això, el govern local es planteja començar ja a informar els usuaris del possible tancament de l'accés. L'Ajuntament de Barberà neteja mensualment la zona, però al cap de 30 dies torna a estar igual que abans.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
L'Institut Ribot i Serra ha rebut el primer Premi d'Ètica i Ciència que atorga la Fundació Víctor Grífols pel projecte Diario de un Confinamiento, impulsat durant el primer estat d'alarma. La proposta sorgida de la professora de llengua castellana Sandra Espanya i del de Filosofia Antonio Caballero consisteix en la redacció d'un diari sobre com els joves estan vivint la pandèmia. En paral·lel, també ha suposat la creació d'una pàgina web on cada setmana es proposaven diferents continguts curriculars vinculats amb l'actualitat.
El projecte va servir als docents del Ribot i Serra per calmar el neguit de com els estudiants estarien vivint la situació. El resultat ha estat molt positiu, ja que, malgrat la distància, professors i alumnes es van sentir més a prop que mai. Sandra Espanya n'ha parlat al programa al matí.
Vam descobrir, per exemple, alguns nanos, els típics alumnes que tenim a classe que no volen destacar, que no volen participar i tal, que van trobar l'espai, diguem-ne, per manifestar-se de manera més còmoda. Vam veure que les propostes, que cada cop tiraven més, no?, de la creativitat dels nanos, vam descobrir, diguem-ne, moltes de les qualitats o habilitats que tenen, que d'altra banda estem segurs que a l'aula no les hauríem vist, no?, perquè el context de grup també els condiciona molt. O sigui que va ser xulo, d'alguna manera, perquè és això. Estàvem molt lluny d'ells a nivell físic, però a nivell emocional sí que ens vam apropar a ells d'una altra manera.
Davant d'aquest èxit, el projecte segueix en marxa aquest curs i de cara al següent incorporarà noves disciplines.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Circ de la Vela arriba al principal. El Teatre del carrer Sant Pau acull aquest diumenge l'espectacle Estat d'emergència de la producció nacional de circ. Sota la direcció artística de Joan Ramon Graell, nou joves acròbates protagonitzen una creació col·lectiva sobre el col·lapse del món capitalista i que, sense voler-ho, s'ha construït en el marc d'una emergència sanitària.
Nosaltres ja veiem que el món està a punt d'un col·lapse i que hi havia una generació, que nosaltres l'hem posat amb acròbates entre 20 i 30 anys, que es veien enfrontats a aquest món en ple col·lapse i que alhora ells no n'eren responsables perquè la responsabilitat ve de les generacions anteriors i alhora ningú li donava la veu.
La iniciativa neix en el marc del Pla de Promoció del Circ per a públics més amplis que impulsa el Departament de Cultura i el Festival Grec. En aquesta equació també hi ha participació sabadellenca, ja que la Vela ha contribuït a que ha escollit la residència de l'espectacle. Un espectacle que s'estrena diumenge a les 6 al Teatre Principal.
Aquesta, però, no és l'única cita amb la dansa aquest cap de setmana.
No, perquè l'Estruc estrenarà demà a la tarda l'última creació d'Andrés Corchero. A Teresa, el coreògraf manxec, explora la mística de la religiosa Santa Teresa de Jesús i la filòsofa i activista Simone Weil a través del cos de 6 ballarines de diferents edats i estils que n'aboquen l'aspecte més terrenal.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fidel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El raper sabadellenc Elgio no presenta recurs de súplica contra la condemna de l'Audiència Nacional, que li suspèn de pena de presó de 6 mesos i 1 dia, a condició que no reiteri els delictes i repari el dany causat. La condemna es basa en les cançons que va crear amb el grup La Insurgència.
El Tribunal Suprem va ratificar la sentència on se'l considera culpable d'enaltiment o justificació del terrorisme i ara veu com se li atura l'entrada a presó pel fet de no tenir antecedents i que la pena és inferior a 2 anys. El cantant ho considera injust, independentment de la durada.
Al final és injust, siguin 2 anys i 1 dia de presó, siguin 6 mesos o sigui 1 dia. Al final nosaltres el que busquem és l'absolució completa, el no haver de patir cap tipus de represàlia per expressar-nos, per fer unes cançons, i evidentment molt menys condemnes de presó com està passant ara i hem vist amb el Pablo, amb l'exili de Valtònic, etc.
El guió veu difícil deixar de fer cançons i de conscienciar el públic, però tem que això pel jutge sigui reiterar-se en el delicte i no demanar perdó. Pel sabadellenc, l'únic terrorisme que coneix i denuncia les seves creacions és el de l'Estat. Sobre l'empresonament de Pablo Hasél, el guió creu que és important mantenir aquest ambient de protesta actual per tal d'acabar alliberant el raper lleidatà.
I precisament relacionat amb Pablo Hasél, llibertat amb càrrecs per 7 detinguts aquest dijous a Barcelona en la manifestació Pro Hasél.
Tots han acollit el seu dret de no declarar i s'hauran de presentar cada 15 dies al jutjat. La causa està oberta per desordres públics i danys, entre altres delictes. D'altra banda, també ha quedat en llibertat provisional el noi de 18 anys arrestat dimecres a Tarragona després d'una manifestació a favor del raper lleidatà. El jove està acusat de suposats delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat. Segons els Mossos, l'acusat i una altra noia, de 17 anys, ja en llibertat, van agredir 2 agents de paisà que pretenien identificar-los.
Foment considera urgent accelerar la vacunació per salvar la temporada artística.
El president de la Comissió de Turisme ha advertit que pot traslladar-se sensació d'inseguretat sanitària. Això, diu, acabaria afectant en la confiança dels possibles turistes. També ha avisat que Setmana Santa i estiu pot produir-se una fallida d'empreses i un impacte notable en l'atur.
I la Unió Europea estudia sancions contra Rússia per vulneracions dels drets humans arran del cas de l'opositor Alexei Navalny.
Entre els representants d'aquests estats es troba Josep Borrell, el representant de la Unió Europea. Els diferents ministres d'Exteriors començaran dilluns a reexaminar els vincles amb Moscou.
Moment pels esports. La ratxa de 9 jornades seguides sense perdre del Centre d'Esports Sabadell es posa demà en joc en un dels escenaris més atractius de tota la Lliga. L'RCD Stadium de l'Espanyol, que serà visitat oficialment per primer cop, mesurarà la resistència dels arlequinats fora del descens. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els homes d'Antonio Hidalgo sortiran novament amb un punt de marge amb el 19è. El tècnic de Canovelles mantindrà fins a última hora el dubte de Juan Ibiza, que no juga des de l'1 de febrer per unes molèsties a l'espatlla. L'escenari de demà serà imponent, però Hidalgo espera que els seus homes millorin en l'últim terç i que, sobretot, gaudeixin competint.
Disfrutar és anar allà i competir. Competir al màxim, patir, has de patir, has d'anar allà a aquests camps a patir i després a mostrar les teves armes. Però saps que són dies bonics de disfrutar, sí, però com es disfruta? Es disfruta corrent, ficant la cama, competint, sent solidaris i amb la pilota, tractant de fer el que sempre intentem fer en tots els camps.
L'Espanyol ve de salvar la seva plaça d'ascens directe en una setmana crítica, però l'inici del 2021 no és partida de coets. En el que duem d'any, el conjunt perico ha aconseguit 7 punts, un menys que el Sabadell, i porta 5 partits seguits sense tancar l'aixeta al darrere. També en roda de premsa, el tècnic Vicente Moreno s'ha desfet en elogis cap al conjunt arlequinat.
A dia d'avui està fent les coses molt bé, que és un equip que competeix, que sempre està en possibilitat de guanyar els partits, i quant al tema de la classificació, evidentment, és una opinió, igual pot ser que estigui jo equivocat o no, però és una opinió. Al final, jo crec que es pesa un poc l'inici de temporada on, de forma injusta o injusta, encadenaren una sèrie de derrotes que tal volta, pues, a res que havien sumat ahir, pues, podrien estar més amunt en classificació. A mi em pareix un molt bon equip que fa moltíssimes coses amb bons jugadors. Alguns d'ells inclús els he tingut, com Stoikov. Te puc garantir que, en el cas, per exemple, d'Stoikov, estem parlant també d'un jugador de nivell de primera divisió.
Tot plegat en una 26a jornada que s'engega avui amb el Pontferradina a Mirandés i que tindrà com a únic duel directe de la zona baixa el Zaragoza al Corcón de dilluns. Abans, aquest Espanyol Sabadell de demà a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, en directe, al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
A la mateixa hora, el juvenil del centre d'esports té una autèntica final a Olímpia. L'equip de Miqui Lladó pot fer un pas de gegant per acabar entre els 5 primers classificats de la primera fase guanyant l'Estàdium Casablanca.
A falta de 3 jornades i un partit pendent contra el Nàstic, el Sabadell és quart amb 20 punts, un marge amb el Huesca i 2 respecte d'un tren de 4 equips que tanquen els saragossans. L'inici de 2021 del juvenil Art Laquinat ha estat irregular amb 5 punts de 15 possibles, però el tècnic Miqui Lladó envia un missatge de confiança.
La manera en com aquest equip va fins al final, la sort estarà una mica a la nostra banda, Casablanca. Tornarem a sortir molt ficats i no tinc cap dubte que Casablanca sí que ens sumarem 3 per fer un cop sobre la taula.
Recordem que aquest Sabadell juvenil, Estàdium Casablanca, comparteix horari amb el partit del primer equip, és a dir, demà a les 4 de la tarda a Olímpia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Derbi d'urgències a la primera masculina d'handbol. Creu Alta Sabadell i Oar Gràcia es tornen a veure demà les cares a Cal Balsac amb la permanència com a únic objectiu en ment de tots dos.
Ara mateix són els dos equips que delimiten la salvació, tot i que la situació dels vertiblancs és relativament tranquil·la. Amb un coixí de 5 punts respecte als creualtencs, han perdut els últims 3 partits per 6, 8 i 10 gols de diferència. Gerard Gomis és el tècnic del Gràcia.
La moral pot estar tocada, però és complicat, no? Jo vull pensar, pel que jo veig dia a dia, pel que veig als entrenos, que al final som un llop amb gana. Tenim gana i com més temps estiguem sense menjar, més gana tindrem. I vull tenir la sensació, i crec que estic pràcticament convençut, que en el moment en què puguem fer l'últim clic emocional i menjarem molt més.
El Creu Alta de Sabadell, per la seva part, té una escletxa de 2 punts amb el descens gràcies a l'empat del cap de setmana passat a Sant Joan d'Espí. De fet, 3 dels 6 punts aconseguits fins ara pels de Sergi Cifré han arribat en les darreres 3 jornades. El tècnic admet que estan més aclimatats.
Estem una miqueta diferents del que era la primera volta. La primera volta hem pagat la novetada de la nova categoria, l'adaptació a la categoria i tot això, i aquesta segona volta espero que els resultats ens acompanyin més. Vull dir, venim de Granollers, que la primera volta ens va guanyar de 10, Sant Joan d'Espí també, i hem donat la cara en els dos partits, esperem seguir igual.
En el partit de la primera volta, el 32-29 final va fer que els dos punts es quedessin al carrer Bocaccio. El xiulet inicial d'aquest segon derbi entre el Creu Alta Sabadell i l'Oar Gràcia tindrà lloc demà a les 7 a Cal Balsac.
En waterpolo, l'equip femení de l'Astralpool Natació Sabadell tanca demà la primera fase de la divisió d'honor. Ho fa a la piscina del Mediterrani, on només li val una victòria per acabar en primera posició del seu grup.
Les de David Palma també tindran la vista posada en l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos la setmana que ve. La boia Maica García assegura que aquest segon partit contra el Medi arriba en un millor moment que no pas el 8-8 de la primera volta a Can Llong.
Això, per agafar sensacions més que res, perquè el partit del Medi crec que l'haurem de guanyar, perquè la primera volta vam empatar aquí, no va ser el nostre millor partit, no estàvem amb les millors condicions tampoc, i crec que estem molt més entrenades, hi ha moltes més actitud, diguem, no, per guanyar aquest partit i encara la següent setmana això, els quarts de finals d'Europa.
La cita serà demà a les 12 a la Josep Vallès del barri de Sants de Barcelona. 3 quarts d'hora més tard serà el torn del masculí, que engega la segona fase de la Lliga rebent a Can Llong el CNB. Amb els punts ja arrossegats, els de Quim Colet comencen en quarta posició, l'última que dona accés a les semifinals del play-off. L'Astralpool també s'haurà de veure les cares amb el Terrassa i el Medi, rival a l'anada dels vuitens de l'Eurocup.
I després de 4 mesos d'aturada, el futbol sala Sabadell femení torna a l'acció aquest cap de setmana. La Divisió d'Honor Catalana és una de les lligues amb accés a competicions estatals que es poden reprendre amb les noves restriccions. Les arlequinades s'estrenen rebent el Vallirana. Són 2 dels 4 equips que van començar la Lliga guanyant a l'octubre els 2 primers partits. El partit arrencarà demà a les 4 a Cal Balsac. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 19 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.